Comença la nostra tertúlia ciutadana, on tots vosaltres esteu convidats a participar-hi. 972-3204-3004. Avui escoltarem les veus d'en Pilar Castelló, d'en Valentín Villagrassa, d'en Joan Serra. Benvinguts, benvinguda, com esteu?
Bon dia, molt bé, perfecte.
Bon dia, bona tarda, collonut, tirant-te millor.
Jo encantadíssima, perquè aquí rodada de tres homes simpàtics, guapos i joves i de bon veure, pues...
Pilar, tienes cita en Barraquer.
Sí, fet mirar la vista.
És un famós oftalmòleg aquest, sí.
Bon dia a tothom.
No te pures, estic revisada de sa vista cada poc temps i la tinc molt bé.
Bé, ahir vam assistir a la roda de premsa de l'equip de govern de Gent per Formentera del Consell Insular per valorar doncs, aquest procediment judicial al voltant del cas Punta Prima. Van comparèixer davant dels mitjans de comunicació l'advocat defensor, el senyor Fernando Mateas, el president del Consell, Jaume Ferrer, i l'actual vicepresident, i a més també conseller de Medi Rural i Pesca, en Bartomeu Escandell. Bé, entre altres assumptes, el president Jaume Ferrer va assegurar que havien actuat correctament amb el tema de l'urbanització de Punta Prima. Recordem quina és la pretensió de Leo Stover, l'empresari alemany de Sunway SL. Ell diu que té el dret de construir unes 200 places turístiques en uns 6.000 metres quadrats distribuïdes en entre 30 i 40 bungalows al costat de l'actual club Punta Prima. Què diu l'equip de govern? Doncs que no ho pot fer. I per això s'han encetat diversos procediments judicials, en l'últim dels quals, aquest que hem tingut notícia durant el cap de setmana, el jutjat d'instrucció doncs, ha citat com a acusats pels delictes de prevaricació, falsedat, infidelitat en la custòdia de documents, desobediència i coaccions a quatre responsables de l'equip de govern 2007-2011 de Gent per Formentera. Jaume Ferrer, Bartomeu Escandell, Sònia Cardona i Pep Maians, ara desvinculat dels càrrecs polítics. A més, en l'auto d'aquest jutjat d'instrucció d'Eivissa també se cita a Sílvia Tur, però pareix ser, tal com ens va dir ahir l'advocat, i avui ens ha confirmat si la mateixa Sílvia Tur, que es va incloure en aquest auto com un error, perquè ella és aforada, ella ja va declarar en el seu dia davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears com a aforada. O sigui que diguem-ne que hauríem de comptar només aquests quatre. Voldria que escoltàssim, primer de tot, el president Jaume Ferrer parlant d'aquesta acusació.
Que ell busca poder fer 200 places més a un indret que tots sabem on és, Punta Prima. Esporn prohibeix directament l'augment de places turístiques en aquell entorn. Per tant, que aquest senyor, per una banda, ens està acusant d'uns delictes que no han comès i falta la decisió definitiva d'un jutjat corroborant aquesta afirmació que els he acabat de fer, però en canvi ens vol fer cometre un delicte de prevaricació per poder complir la seva aspiració, que és fer 200 places. Doncs no, senyor, això no es pot negociar. És innegociable.
Bé.
Primer, jo el que aquí es va parlar de judici oral. Jo crec que el jutjat d'instrucció no pot fer judicis orals. Pot instruir una causa i demanar-li declaració com a acusats. No, més que allò que diuen... citados, no sé què, ara abans eren acusats i ara són un altre terme. Però el judici oral, que es havia publicat al principi, no, jo crec que entenc poc de dret processal, però crec que els judicis orals no n'hi ha, té que fer un altre jutjat. L'instructor el que instrueix és la causa, per entendre'ns,
sí.
I determina al final de la instrucció de la causa si demana a un altre jutjat, el jutjat de lo penal, que obri judici oral. Vale. Faltant d'aquí, home, que la Fiscalia hagi demanat el sobreseïment del cas, que el Tribunal Suprem vagi dir en el seu dia que les normes subsidiàries aquestes eren correctes, bueno, deixa poca marge d'acció a lo que és el jutge que ha obert la instrucció d'aquesta causa. A mi em sembla que li deixa poc marge. Jo no entraré en valorar si aquest senyor, l'empresari alemany, vol negociar, extorsionar, etc., quantes coses han dit. Jo em limitaria a fer el que diu el jutge ha obert la causa a la instrucció, doncs, bueno, quan s'acabi ja veurem. No? Sí, però crec que hi han dades suficients com perquè almenys puguin estar tranquils.
No, jo crec que una mica en la mateixa línia, vull dir, tots els actes judicials que s'han dut a terme, oberts, doncs han resolt al final favorablement a les decisions preses per l'equip de govern o pel Consell de Formentera. Fins ara no hi ha hagut cap resolució en contra. Bé, jo crec que forma part, entenc que forma part del procés judicial obert o de les denúncies formulades per aquest senyor i bueno, jo crec que quan la justícia acabi tots els tràmits que entenc que són reglamentaris a partir d'una denúncia com s'ha fet, doncs, bueno, ja ho podrem valorar, però en principi fins ara no hi ha hagut cap sentència que faci pensar que, bueno, que aquí hi ha hagut delicte o que no s'ha actuat conforme a el que diuen les normes o marca la llei, no?
A veure si podem escoltar l'advocat, en Fernando Manea, que parlava d'això de la pena de la banqueta.
Dan traslado al fiscal y el fiscal no acusa. Dice que los hechos no son constitutivos de ningún delito. El señor Stover acusa, repito, ante un festín auténticamente punitivo, y llegamos a donde estamos. El juez, a mi juicio, inmotivadamente, asume acríticamente lo que dice el señor Stover y lo plasma, copia-pega, en una resolución que es el auto de apertura. El instructor viene prácticamente obligado, si alguien acusa, a trasladarlo y llevarlo a juicio. Lo que se llama siempre pena de banquillo. Esto se solventará en el juicio.
No sé, no cap d'entendre, però bueno, jo entenc que és més una qüestió d'imatge, no?
De fer
una foto amb aquests personatges asseguts a una banqueta i ja està, no? I llavors tornem a sortir per la mateixa porta que hem entrat.
És el que es parla ara en temes de mitjans de comunicació, la sentència del telediario. Que és que quan jo vaig tenir un moment determinat amb un banquer president d'un banc que li havien obert una causa per un tema de 5.000 milions de pessetes, eren pessetes de llavor, i que el jutge havia admès a tràmit i anava a declarar sobre aquesta denúncia que ell havia admès a tràmit. I jo vaig dur les càmeres, perquè feia informació pel telediari, llavors, en aquest moment, i Carles, no diré el seu cognom, Carles em va dir, Valentín, ven un momento. Diu, jo tengo 5.000 amigos, tinc 5.000 amics. Em veuran el telediari i em quedaran, no sé quants em quedaran, perquè d'aquests 5.000 és probable que la immensa majoria em digui no és culpable d'això,
però
algun sempre jo. Diu, i jo vaig entendre la raó i no vaig donar la notícia. Em vaig negar. Altres mitjans la van donar i jo em vaig negar perquè no vull ser còmplice d'aquesta sentència del telediari. Entens? Aquest és el que ha passat moltes vegades i a lo millor és aquest jutge va per aquí. No ho sé, no ho entenc.
No, potser això, però és que sigui més una
advocat,
qüestió...
Advocat, el que hem escoltat, eh?
Sí,
no,
bueno.
No, parlo del jutge. Mm. Parlo del jutge. No, l'advocat ha fet la seva feina.
Home, se li presumeix imparcialitat al jutge, no? O no?
Mira, ahir va haver-hi...
Suposa, ahir, no? Però...
Ahir, m'agradaria que diguéssim per la ràdio que algú llegeix l'al·legat de la defensa de Sandro Rosell d'ahir, Pau Molins, amic meu, i es coneixen de fa molts anys, quan ell va començar, un dels grans advocats, va ser l'advocat de la infanta Cristina en el seu procés, un dels grans advocats penalistes que hi ha en aquest país, Pau Molins, va fer un al·legat que s'ha d'estudiar perquè va demanar que no es condemnés sota per evitar que s'hagi comès un error judicial. O sigui, que el tribunal que té que fer la sentència del Sandro Rosell ho faci en base a les proves que té sobre la taula i no per tapar el raó de la jutge Lamela i per tapar la raó del fiscal anterior, l'error del fiscal anterior. M'entens? O sigui, que aquesta imparcialitat sigui absoluta, sense tenir gremialisme en aquest sentit.
Però això és el que anem, no? Que a vegades quan hem parlat amb altres programes de la justícia, que hi ha, jo sé, la gent del carrer, o pel menys jo, no entenc moltes de les resolucions que aquí a vegades es publiquen o es saben, no? Vull dir, com és possible que es demanga que jutges que han d'impartir justícia i que, si justícia és justícia, que no tinguin en compte els errors dels seus companys anteriors a l'hora de dir si aquest senyor és innocent o no és innocent. És que això ja no s'hauria ni de produir. O sigui, no hauríem d'arribar en aquest... Si un jutge és el que té de dir si una persona va al trullo o se'n va directament a casa seva perquè no ha fet res, en certs moments pot actuar no tot el lliurement que hauria d'actuar i dictar la justícia que els mereix el condemnat. Bueno, la justícia, això és un cachondeo, no?
Vull dir, señor Pacheco del Partido Andalucista.
Un cachondeo.
La justícia en este país és un cachondeo.
Pues sí, pues acabaran així, no? Perquè, bueno, jo crec que ho veiem molt sovint. Hi ha moltes sentències i moltes decisions judicials que la gent no entén.
Imagina't el Pau Molins demanant ahir la frase textual, diu: les pido a ustedes una sentència valiente. Imagina't,
sí. És que la imparcialitat hauria de ser sempre, però no sempre és, però jo crec també que tot és com molt, la veritat, hi ha tantes pressions, jo suposo que tothom està tan pressionat, tothom té tantes pressions per una cap passar altra, que és molt difícil, suposo que has de ser valent per aplicar una justícia ben justa i que dius on està el punt just. On està?
Però quins requisits has de tenir per poder arribar a ser jutge?
Claro, però aquesta prova jo crec...
Rossell,
una cosa
el que
hauria de ser és l'altre el que és.
O sigui, i per dir-li, al cap de 2 anys, que se'n pot anar cap a casa seva que no ha fet res, no?
Sí,
i la justícia que diu? Que un no és la màxima aquesta que diu que un és innocent mentre no es demostri el contrari? O sigui, abans d'entrada et tanquen, però llavors quan fa uns equis anys que estàs tancat i t'han desgraciat la vida, o no, però m'imagino que poca cosa bona et pot passar després d'haver estat tancat, perquè perdràs amics, com tu ben dit, família, feina... Bueno, per dir-te que, escolta, que vostè, no, mira, mos hem equivocat, no es mereix estar tancat aquest senyor. Senyora,
sí, passat, escolta,
i que llavors encara l'altre abogat seu li digui: mira, no estic massa tranquil que no hagués de tornar-hi perquè no sigui que el jutge aquest ara per defensar les sentències dels seus amics que et van dir que tu eres culpable, pues, oiga, por favor, vaya usted con cuidado y míreselo bien, eh? No sé.
Bueno, això és la gent d'aquest temps que tenen, com ha dit en Valentí, que ets imputat.
Sí.
I estàs esperant, però mentrestant... Claro, si són casos que realment darrere hi ha culpa i es va crear un delicte i tal, has d'estar 2 anys esperant per poder-ho afirmar de moment que hi ha un cas, un judici pendent i una història, i passar altres, si no, en cas que dius cap 2 anys, dius, no, mira, saps què? Exacte, que el senyor resulta que no, que tu ets innocent i tal. Mentrestant t'han desprestigiat molt, perquè has estat 2 anys que t'han tirat per avall la teva imatge i t'han tirat per avall la teva vida.
Es té fotut
la teva vida, queda totalment tirat per terra.
T'han privat de llibertat, vull dir, jo crec que en el moment que et priven de llibertat han de tenir tots molt clar que bueno, que t'han de privar de llibertat, això de que tanquin, cony, escolta, dic jo que té que ser una cosa molt forta.
Molt forta.
I per llavors que et diguin cap 2 anys, home, pots sortir... perquè ara ja no és culpable, home, pues, evidentment...
És que abans tampoc ho era, està en presó preventiva.
Però què és això, la presó preventiva?
Sí. La presó preventiva s'aplica en 3 supòsits, possibilitat de destrucció de proves, fugida o reiteració de l'acte delictiu, que en aquest cas doncs el jutge en qüestió va creure que Sandro Rossell podia caure en algun d'aquests 3 supòsits, i per això li han caigut aquests...
La jueza Lamela, avui magistrada del Tribunal Suprem, cuidado, sí.
No sé, bueno,
no, parlem en sèrio. Mira, jo, això que dius de la presó... Enrique Bertran de Caral, una de les 50 grans famílies catalanes, totes viuen al mateix lloc, que es diu el carrer Montevideo, darrere del Palau de Pedralbes, el Paco Godia, tota aquesta gent. Aquest senyor va estar un mes a la presó, tractat com si fos un hotel de 5 estrelles, perquè era el jutge Josep Lluís Pasqual Estivill el va fotre a la presó per un presumpte delicte de...
Estivill em sona, aquest també va anar a la presó, Estivill.
7 anys.
Quin després?
Va ser, cuidado.
Després, acaba d'explicar la història, perdona.
No, la història és la següent. Aquest senyor bueno, va fer una prevaricació molt i tal. Aquest senyor tenia una acusació de suplantar
identitats
amb uns senyors que, uns jubilats de Càdiz, que cobraven uns diners, feien de testaferros d'uns diners d'una inversió d'aquest tipus. Va sortir culpable, després, condemnat, no per anar a la presó, però condemnat.
Culpable, això el senyor...
Enrique Bertran de Caral, una de les grans famílies d'aquest país. El senyor Bertran de Caral va ser entre cometes, i suposo jo, tinc indicis, però no va ser el que va investigar tota la vida de Lluís Pasqual Estivill fins que el va veure a la presó. O sigui, imagina't, i un mes tractat... O sigui, a mi, el seu gendre seu, em va dir textualment, diu, han sigut el peor mes de su història.
Ah, bueno, imagina't, per molt vestigues, escolta.
I estava una de 5 estrelles, perquè, a més, una funcionària de la presó model, i ja, va dir, diu, hòstia, el president Pujol va dir, ni tocar-lo. I va aconseguir que el senyor Lluís Pasqual Estivill, membre del Consejo del Poder Judicial, fuera després a...
Un poc trist, això. Si això que dius tu, i que no en tinc cap dubte, és veritat, aquest tracte primer exquisit a la presó és lamentable, és trist, eh? Que al nostre país encara es facin diferències per classe social. Bé.
Possiblement...
Però hi ha una justificació.
Home, no fotis.
No, hi ha una... Sí, hi ha una justificació... En el fet, hi ha les classificacions diferents. Per exemple, el senyor Rodrigo Rato està en una prisió normal, però té un company que és un company del mateix, no cercle social, sinó, diguem-ne, delicte... Sí. Per què? Perquè,
això és comprensible, clar.
Però és el que vam fer en aquell. Jo parlo de 5 estrelles, evidentment, te parlo perquè va ser un home aïllat amb un altre preso de confiança. No, jo t'hi dic, i salgo en defensa de mi Eva, que és funcionari de prisiones, i que el tracte és igualitari fins que tenen, diguem-ne, els aparten de dir dels presos comuns on hi, les presons són les presons, eh? Sempre seran les presons, per molt ben que estiguin.
Sí, però bueno, això que hi ha diferència de tracte, evidentment, no és, entenc que no acaba de ser massa just. Una altra cosa és que s'agreguin, diríem, els presos...
No, n'hi ha, menys, no n'hi ha en aquests moments. Per una raó, una vegada hi ha sindicats de funcionaris de presons dintre de la presó, qualsevol diferència de tracte ho sap Telecinco immediatament. Vull dir, sí, això segur. Bueno, estàvem parlant del Consell. Jo espero que surtim...
Bé, una altra de les derivades d'aquesta acusació formal cap a 4 dels consellers d'aquell equip de govern 2007-2011 és sabre si el partit desestima aquests 4 noms només pel fet de que estan acusats i estaran processats en un judici per configurar les llistes electorals de cara a les eleccions a la presidència del Consell Insular de Formentera del maig d'enguany, del 26 de maig. Eleccions al Consell i eleccions també al Parlament Balear. Escoltam què em va dir d'això Jaume Ferrer, el president de Formentera.
I no hi ha cap impediment legal que diga que gent per Formentera no pot presentar a 2 persones que estan acusades i que tenen que acudir a un judici que encara no s'ha dut a terme. Per tant, tenim la tranquil·litat que aquestes coses s'han fet bé i que aquesta reclamació que està fent el senyor Stuber és per una altra qüestió, que és un tema de poder negociar i poder trobar un suc.
És la realitat. Tu no estàs inhabilitat. És diferent que estiguis ja en un judici i ja entris dintre d'uns nivells morals de la pròpia formació política. Però usted, la presumpció d'innocència hay que tenerla sempre. Vull dir, si no, mal vamos en este país.
No. Una altra cosa és que després hi ha una sentència que no sigui tan... O que sigui condonatori, vull dir,
bo,
clar, però bueno, això és pensar futur i bueno,
No són pitonissos pitos aquí.
No.
En qualsevol cas, dona la sensació, escoltant les declaracions d'en Jaume, que estan molt tranquils, no? I que no tenen...
Sí, però guaita on surt aquesta instrucció, aquest auto del jutge i del jutge d'instrucció, que és davant d'una campanya electoral.
Clar, si és que ara estem de sortir els bruts.
Clar, sí, en Jaume diu una cosa molt bé. Això surt amb la voluntat de negociadora d'aquest senyor de treure el màxim possible, acaba de dir-ho, en aquest sentit, aferrant-se a el que és en aquests moments una situació, diguem-ne, de projecció política. O sigui, per mi, no, en política nunca hay casualidades. Nunca.
Molt bé.
Sí, és que estem ara, quan hi ha la campanya electoral, davant d'eleccions, sempre és quan venen les històries, quan te treuen històries, quan t'ho promets, és quan hi ha la mogudeta, sempre davant d'eleccions.
Ni tampoc et pots fiar de ningú. segons de Pablo Iglesias ahir la nit. O sigui, en política pot ser amic i tot el que tu vulguis, però no t'has de fiar mai de ningú d'ells.
Cada un tira per ell.
No hi ha escrúpols.
Exacte.
Sí.
Bé.
Bueno.
Per cert, avui Aqualia ha anunciat un tall en el subministrament d'aigua. Déu-n'hi-do, a bona part de Formentera, eh? A Sant Ferran, a Sant Francesc, a Esverdetes, al polígon industrial Can Bonet i la Sabina, des de les 9 del matí fins a les 13 hores. L'heu notat, algú de Valtros? Ho dic perquè això va i ve, com...
Pues jo, francament, no.
Tu estàs a la Sabina, eh?
Sí. De moment...
Jo, per cert, el meu pou funciona.
I jo, la meva cisterna, hi ha aigua.
Així que s'ha de estendre també, així que no hi notes.
Ja m'agradaria tenir un tall d'aigua durant unes hores a l'any.
Però per quin motiu...
Voldria dir que tenim...
Quin és el motiu d'estar allà?
Aqualia ha informat només que amb motiu de l'execució de treballs de millora en la xarxa d'abastament d'aigua. No ha donat més detalls.
És com quan un avió viene con retraso i vientos de costado.
Bueno, heu llegit la notícia aquesta de l'avió de British que tenia destinació a Düsseldorf
i a Edimburg, no?
Sí, i van a parar a Edimburg
perquè es va equivocar a l'ordinador.
I va aterrar allà i quan van aterrar, ui, fotre'm, hem equivocat, tornem a sortir anant cap a Düsseldorf.
És molt bona aquesta.
Nosaltres almenys ara mateix aquí a l'edifici del Centre Social Esmolí, a la seu de Ràdio Illa, no tenim aigua corrent en la xarxa de distribució.
Hosti, doncs a la Mola, allà a Can Joan Despassatge, tampoc tenim aigua corrent.
Això és que teua?
Clar.
Casa tampoc.
Pilar, però estem parlant de nuclis urbans, eh?
Però cases tots...
Pues ja m'agradaria, per això t'ho he dit que ja m'agradaria. Ja m'agradaria tenir un tall d'aigua 8 hores a l'any.
La té més bé aturada, no correguent. Sí.
Doncs això, fins a les 13, fins a la 1, fins d'aquí una hora i 8 minuts, doncs haurem de... d'anar doncs, tolerant aquests talls d'aigua que ha anunciat Aqualia, recordam, a Sant Francesc, a les Esverdetes, a Sant Ferran, al polígon industrial Can Bonet i també a la Sabina. Escolta, això que dèieu de l'error informàtic que ha provocat un desviament no poc important, clar, de Düsseldorf a Alemanya fins a les illes, a Edimburg, fins a les illes britàniques. Home, Déu-n'hi-do. No ho dic perquè sovint es parla de vols no tripulats. L'altre dia també estava parlant amb en Joan Torres, el capità de barcos, sobre els fars, no? De com, quin futur li veu als fars. I que ell em deia, mentre hi hagi personal humà a bord, hi haurà fars, després ja veurem. Clar.
Estan tots condicionats a les màquines, home. I a les tecnologies, és futur, o bé, ja és present, ja.
Jo em costa entendre, no?, com vol tingui aquest terror de, diríem, de càlcul, no?, de dir, bueno, a més d'anar a la Mola, anar a la Sabina. Bueno,
ara,
bé, escolta, en tots els controls aèris que hi ha i tot
això sí que són problemes d'orientació espacial, eh?
Però, bueno, evidentment, tot el que siguin decisions humanes o depengui de decisions humanes sempre està supeditat a que hi hagi errors, no? Però en el cas dels avions, decisions humanes, jo crec que n'hi ha ben poques, no? Que va tot molt informatitzat. O bé algú quan li va posar el ditet en el botó...
Es va equivocar de botó.
A més de posar d'ús, el va apretar el botó.
Es va equivocar de botonet i ja està.
I l'avió embarallat li van dir que anàs, no?
No sé si és un Airbus o un Boeing, no? Però l'Airbus 320, a partir del 320, que són els comuns que utilitzem aquí a les Illes i Barcelona, i tot això, i Europa... Pràcticament és un avió que des de l'arranque fins a l'aterratge, des del despegue fins a l'aterratge, funciona sol
sí, perfectament.
Pepo, sí, jo just abans d'acabar voldria un minutet, si li vam deixar dir una coseta.
Tira.
Bueno, l'avió no és el moment ni el lloc, però bueno, dos cosetes. Una només recordar com ja no som dins implicada directa, perquè la mestra jubilada, però que el mestre Lluís Andreu s'escola diumenge celebra el 30 aniversari de la seva inauguració, la que vaig tenir el gran plaer de ser-hi, i que fan una, bueno, part de la diada que fan cada any amb pares i mares i alumnes, fan un aperitiu que han convidat a tots els mestres i mestresses que estan, tant que fan feinada com que han treballat amb algun d'aquests anys, assistir-hi només és perquè llançar-ho, que s'animin a anar-hi i recordar-ho, no és que ho hagi oblidat.
A quina hora és això, l'aperitiu?
A la una i mitja, l'aperitiu, i llavors sapa, convida, els mestres mos convida a la paella, un plat de paella. Llavors,
i és que havíem set pares d'aquest col·legi,
i és que havíem no set pares, res, ah, no ho sé, supos que sapa, això sapa, fa,
sapa clar, no, supos no, que...
A veure, allà a la diada sempre set obert a tot qui volia anar. I només ho crit cap als mestres que voltes estan un poc d'això, que sàpiguen que això és una vegada... el 30 aniversari no es tornarà a celebrar.
I la segona, Pilar?
I la segona... no l'hem dit, ja s'ha d'acabar!
Jo també en voldria dir una antes de que tanquéssim.
Vull aprofitar, ja vull reivindicar.
Ja que estem aquí en plan
reivindicatiu. Ja que ara que estem aquí en reformes de l'OSA Ràdio, que passarà a l'altra part, a veure quan passi renovant coses. A veure si també... Hi ha un dia que ho vaig parlar fa temps endavant, és que per aquí... A veure... Com ho dic molt, això és una cosa molt interessada per particular. Però que l'ascensor d'aquesta casa no ha funcionat mai en sa vida.
Jo no crec que sigui particular teu, perdona, crec que és d'interès general.
Bueno, és interès meu privat, llavors, perquè... I l'escala, només que si no fa ascensor, posassin una barana, una barandilleta a l'escala per poder pujar, és que tenim problemes una mica de mobilitat, doncs jo personalment estaria encantada. Ja sé que això és el casal de joves.
No, social.
Un jove també es pot rompre el peu i va
pujar. A veure, primer això que comentes tu, de fet, tenim un jove aquí, en Joel, que va patir un accident i un accident de trànsit i com a conseqüència d'això circula amb cadira de rodes i té problemes de mobilitat. Llavors, el vam haver d'entrevistar una vegada per telèfon, no podíem portar-lo a la ràdio perquè no podia pujar les escales, o sigui, Pilar, tens tota la raó, i estem parlant de que el casal de joves està justament a la planta baixa, però a la part de dalt es troben les instal·lacions de la ràdio pública de totes i tots els formenterers, tinguin o no tinguin problemes de mobilitat, ens entenem?
No és una qüestió particular teva, sinó que és una qüestió general i molt important.
Som dels que cada setmana me'n record perquè venc, però, per exemple, l'institut, el sensor de l'institut tampoc no funciona, també igual, perquè heu anat a l'escola d'idiomes que també havia anat, dic, sensor van dir, no va. O sigui, que estan, jo crec que això es feia d'un va de complir un normatiu i instal·lar-lo, però ja ningú s'ocupa de revisar-ho, o no ho sé. Només que m'agradaria que es tinguessin en compte aquestes coses.
Aquests
i que...
equipaments en bon estat. I
ara que es fa una reformada per aquí, pots aprofitar-se per...
Queda dit, o sigui, el 30è aniversari del mestre Lluís Andreu, que se celebra aquest diumenge, i l'ascensor pel centre social es Molí. I Joan?
Jo volia recordar-vos a tots també, els que ens escoltau, que demà a les 11 del matí hi ha una xerrada informativa per part del Consell de Formentera sobre el projecte de regularització dels fondatjos de l'estany del peix. Xerrada que, per altra banda, vàrem insistir des de l'associació que represent de que es dugués a terme. No? Jo emplaç que tots els interessats i tots els que tenen algun barquet per dins l'estany que demà assisteixin en aquesta xerrada informativa perquè crec que és molt interessant.
Bé, i mos acomiadarem recordant-vos que Connexió Local, el programa d'IB3 que fa en col·laboració amb algunes emissores d'aquestes illes, com per exemple Ràdio Illa, ha estat premiat en els guardons de Ràdio Associació, és a dir, les distincions de més prestigi amb ràdio de llengua catalana. La 19a edició d'aquests premis han distingit el Connexió Local com el millor programa de ràdio local. Recordem, Connexió Local, que s'emet els dijous a les 8 del vespre i els dimarts a les 12 del migdia per aquí, per Ràdio Illa, i que recull doncs, continguts de 12 emissores locals de les Illes Balears. Enhorabona per tot l'equip de MAC de Cortesa, Connexió Local. Bé, Valentín Villagrasa, Joan Serra, Pilar Castelló, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Avui és dimecres, recordeu que us deixem amb la nit del caçador, amb en Joan Ribas, ara d'aquí a pocs segons, i tornarem demà a les 8 del matí. Apa, salut!